Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada. Ràdio Estel et desitja molt bones festes i que no deixis mai de sentir el Nadal.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Aquesta cistella de Facu Campazzo explica perfectament el que es va veure ahir al Wizzing Center.
Tenía todo el partido para llegar a los 2.000 puntos. Está ya en 1999. Ertel a los superhéroes, pero falla. El Facu lo intenta. ¡Oh! ¡Y la mete! Otro triple del Facu. Se van todos a la carrera celebrando. Vaya parque de atracciones acaba de montar el Real Madrid Valdemoro. La cara de cada miembro del Barça Barça es un poema.
Doncs ahir el Real Madrid no li va donar cap opció al Barça, és més, li va passar per sobre, el va escombrar de la pista, el va humiliar com el Barça va poder humiliar els blancs fa poques setmanes al Palau. Hem passat del 86-69 al 92-65 d'ahir, un partit que des del salt inicial ja es veia que la cosa no acabaria bé pels interessos blaugranes. I, de fet, en el segon quart, el Pretge va quedar vist per sentència amb un 31-13 de parcial. Victòria del Madrid al descans per 23 punts de diferència amb la cistella final de Facu Campazzo des de molt més enllà del mig de la pista. Les cares dels jugadors del Barça al descans ho deien tot. I després de passar pels vestidors, en el tercer quart, el Barça, amb els menys habituals, a pista va intentar intimidar el Barça, com va poder, i amb un 0-12 de parcial va passar del 64-37 menys 27 al 64-49 menys 15, però a l'hora de la veritat tot plegat va ser un viratge. El Madrid, més intens, més actiu, més encertat, més en tot, va superar el Barça amb claretat i es va acabar enduent una meritòria victòria per 27 punts de diferència. Ja ho vaig dir ahir, en cas de derrota al Wizzing Center, també era molt important veure com es produïa aquesta derrota. I la d'ahir va ser la pitjor derrota possible per un Barça que arribava amb dubtes a la capital d'Espanya i que ha tornat tocat, molt tocat, minat moralment després de sumar la sisena derrota a l'Eurolliga. Tercera derrota consecutiva a Europa que podria deixar el Barça fora del top 8. Veurem quina serà la reacció blaugrana de diumenge a la pista de l'Unicaja de Màlaga, però si l'equip vol fer res interessant en aquest curs, ja es pot posar les piles. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al Dia d'avui, divendres 14 de desembre 2018, amb el José Matoes al control, Xavi Pagant a la producció.
Endavant, Òscar Merino.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs el cert és que el partit d'ahir a Madrid va tenir molt poca història i color només un, el blanc del Madrid, que va fer el que va voler amb el Barça, un Barça que fa poques setmanes li va passar la mà per a cara al Madrid i ahir va ser tot el contrari. Pessic, després del partit, després del 92-65, reconeixia la superioritat del rival, el gran partit del Madrid en atac, però sobretot deia en defensa, però també apuntava les facilitats que van donar els seus jugadors en la primera meitat.
Y primero 20 minutos no jugamos, pero ayudamos el juego de Madrid. Mi sensación es que nosotros esta noche no estuvimos en nivel para ganar este partido contra, como he dicho, contra un equipo que jugó muy motivado físicamente, no solo en ataque. Hoy ellos jugó excelente en defensa.
I el capità Ante Tomic reconeixia que per aquest camí el Barça-Lassa no aconseguirà res aquest curs.
Creo que todos estamos de acuerdo de esto de hoy. Ha sido
horrible, pero la temporada no acaba hoy. Hay que seguir jugando. Hay muchos partidos por delante y hay que seguir jugando. Hemos perdido el partido en el segundo cuarto. No sé, en primer cuarto creo que tuvimos 5 abajo, no sé. Pero en segundo cuarto, bueno, no ha salido nada bien. Ha salido todo mal, como en ataque, tanto en defensa. Hay que luchar, porque si seguimos así, no podemos esperar nada este año. Hay que ganar partidos, sobre todo en casa. Estar sólidos en casa, esto nos permite estar dentro de los 8.
I del partit d'ahir, de les diferents actuacions de jugadors blaugrana, l'únic que salva és Tomàs Hurtel, és l'únic que ho va intentar en tot moment, independentment del resultat del marcador. El base francès va acabar amb 16 punts, 5 assistències, 14 de valoració, un esgaró per sota, trobem Adam Hanga, ahir amb 8 punts, 4 rebots, 10 de valoració, o els 11 punts, 8 de valoració de Kevin Pangos. I para de comptar, perquè ni Tomic, ni Claver, ni Oriola, ni Kuric i molt menys Chris Singleton van estar a l'alçada del partit. Tampoc Pesic, que no va estar gens fi a l'hora de rotar la banqueta. Si el Barça l'ahir acabava amb un 52 de valoració, el Madrid ho va fer amb un 110. 5 dels seus jugadors van superar els 2 dígits en valoració, destacant especialment l'actuació de Trey Thompkins amb 17 punts, 7 rebots, 20 de valoració. Els 16 punts de Randolph, els 15 de Carroll o els 12 del gegant Tavares. Lasso, ahir, després del partit, es mostrava encantat amb l'actuació dels seus jugadors.
Hemos hecho un trabajo muy sólido durante 40 minutos. Defensivamente, creo que siempre hemos estado en las posiciones correctas, hemos contestado la mayoría de sus tiros. Hanga nos ha dado un poco de problemas al principio con las penetraciones, pero en líneas generales estábamos siendo bastante sólidos y a partir de ahí hemos podido tener el ritmo de partido. Hemos sabido jugar ofensivamente, buscando siempre el hombre abierto, moviendo el balón con un pase más. Bueno, en líneas generales un partido sin ser brillante, bastante sólido y sabiendo que además teníamos un rival que juega con mucha energía, tiene mucha calidad y contento por la victoria y por la diferencia en una liga regular de 30 partidos.
I hem d'escoltar també a J.C. Carroll, els micròfons de Movistar Plus.
La verdad, estamos muy contentos con el partido que hemos hecho. Hemos salido muy solos desde el principio, con mucha atención a los detalles. Y vale, en ataque hemos compartido balón como un equipo.
¿Te sorprende que hayas ganado una diferencia tan amplia por tantos puntos, J.C.?
Bueno, de los puntos siempre intentamos salir y jugar a lo mejor posible. Y hoy hemos jugado un buen tipo de baloncesto. Y cuando jugamos bien, bueno, partidos y ganando con tantos puntos, siempre es posible.
Doncs amb la victòria d'ahir, el Madrid suma la desena de la temporada de l'Eurolliga, només 2 derrotes, mentre que el Barça l'ha amb 6 victòries, 6 derrotes, després de 3 derrotes consecutives. Fenerbahçe, Budućnost i Madrid es pot quedar fora del top 8 a l'espera del que passi en els partits d'aquest divendres. Ahir es van jugar l'Olympiacos 88, Efes 81, Cesca 88, Kinky 74, Fenerbahçe 92, 85, Milà, Maccabi 79, Kirolbet Baskonia 81, Real Madrid 92, 65, Barça Lassa per avui, Bayern Salgiris, Panathinaikos, Darussafaka, Herbalife Gran Canària, Budućnost. A l'espera, com dic, dels resultats d'avui, el Barça ara mateix és 7è, amb 6 victòries, 6 derrotes, però podria sortir de les posicions de top 8. El líder és el Fenerbahçe amb 11 victòries, ja li treu 5 victòries al Barça. Madrid i Xesca són segons i tercer, respectivament, empatats amb 10 victòries. I per acabar de pentinar el Madrid 92, 65 Barça l'assa d'ahir dijous, busquem l'opinió d'uns quants experts en la matèria. Àlex Gozalvo, Diari Ara.
Que el Barça l'assa està un esglau per sota dels grans aspirants al títol de l'Eurolliga, ja ho sabíem quan va començar la temporada, però els partits contra rivals com el CSKA de Moscou, el Fenerbahçe o el Real Madrid han servit per evidenciar-ho. 4 derrotes en 5 partits són una passa enrere per a l'equip blaugrana, que ha de millorar alguns aspectes. Ha perdut la regularitat en el seu joc i, sobretot, molta solvència en atac, on Svetislav Pešić necessita recuperar jugadors que han de ser importants, com Kevin Pangos i Chris Singleton, i acabar de donar encaix a uns altres que de moment encara estan molt per sota del rendiment que s'espera aquesta temporada.
Miguel Lois, Full Basket.
El Barça va perdre ahir un partit que va durar poc més de 10 minuts, els que va trigar Pablo Lasso en veure que Sergio Llull no estava fent un bon partit. Va ficar Facundo Campazzo i l'argentí va ser una mica el far d'un equip que va trencar el maig al segon quart amb un joc increïble, amb un nivell ofensiu que realment és per mi, jo crec que és inaturable. És a dir, per comparar una mica, jo crec que és com quan els Warriors entren en estat d'ebullició, no? Un equip que corre, un equip que defensa, un equip que té les idees molt clares, amb rols molt definits, amb jugadors que estan en un nivell d'encert espectacular. El Madrid acaba amb un 70% de tirs de dos al descans, amb 6 triples, amb 10 assistències, amb només una pèrdua, per tant, gairebé la perfecció. Es passa d'un 28-23 a un 53-30 amb la barbaritat de Campazzo, i clar, amb Carroll, amb Tompkins i amb Tavares, doncs que cadascú es complementa perfectament i el Barça no troba cap solució. Ni amb una rotació molt pobra, amb Postobó i amb Vlasic, i amb jugadors com Singleton, Claver o Tomic que no van aparèixer. Ertel va acabar amb 15 punts, però també va fer 5 pèrdues, algunes d'elles en moments on el partit encara estava amb vida, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, jo crec que no se salva gairebé ningú de la desfeta d'ahir d'un Barça que va tornar a oferir una molt mala imatge, sobretot perquè a la segona part tampoc va ser capaç de maquillar gaire el marcador. Cert és que amb un parcial de 0-12 es va col·locar només 15 punts, però el Madrid ho tenia tot molt controlat. I jo crec que la desfeta es pot mirar des de molts punts de vista. Un d'ells jo crec que és, evidentment, que són 3 derrotes seguides a l'Eurolliga, que no és cap drama, segueixes en posicions de top 8, tot i que puguis quedar fora en funció del que passi aquesta nit, però sí que és cert que contra Fenerbahçe, Xesca i Madrid has sortit escaldat, i jo crec que és una molt bona manera de ser conscient d'on ets, de quins són els teus límits, i per tant no generar falses expectatives, no?, davant d'un projecte que evidentment té alguns dèficits i que en partits importants segueix lluny de ser un equip que pot aspirar a guanyar aquesta Eurolliga, evidentment.
I des de Madrid, com van veure i viure el clàssic d'ahir? Parla Javi Rodríguez, Planeta ACB.
Habría muchas cosas que comentar de la victoria de ayer del Real Madrid frente al Fútbol Club Barcelona. La primera es que desconocemos cuál es la versión buena de cada uno de los conjuntos, si la de ACB, donde el equipo catalán fue claramente superior, o la vista ayer, donde los madrileños superaron en cada una de sus líneas a un Barça que recordó al de épocas pasadas con Barzocas o Sito Alonso. Quizás lo más destacable, más allá de análisis táctico-técnicos, fue la diferencia de intensidad entre uno y otro. Sobre todo desde un segundo cuarto en que el Barça-Lasa desapareció completamente del mapa. No hablamos de un jugador o dos. Absolutamente todos se borraron de la pista ante la desesperación de Pešić y con una sensación que flotaba en el ambiente de tanta superioridad en que el Madrid olió sangre y fue a destrozar a su rival de todas las maneras posibles. Para ello también tuvo la dosis de suerte con el triple final de Campazzo, algo que fue una puntilla absoluta para aumentar la desmoralización blaugrana. Ciertamente, esperábamos una reacción blaugrana que llegó a cuentagotas en la segunda mitad, quizás más por relajación blanca, viéndose con 30 arriba, que por la propia intensidad de unos catalanes que, según avanzaba el encuentro, se iban desmoralizando hasta tal punto que pudimos ver errores infantiles en pases o tiros que son impensables en un equipo profesional y en partidos de esta índole, y que, lógicamente, provocaron una algarabía en una grada que estuvo con los suyos desde el primer minuto. En resumidas cuentas, un severo baño que vuelve a repetir la historia de temporadas anteriores, con el Barça ganando el primer partido ante su eterno rival y este devolviéndolo a la primera oportunidad. Como anécdota final, Pešić no estuvo esperando a todos los periodistas para dar la rueda de prensa postpartido más de 45 minutos en una reunión con sus jugadores en el vestuario. Si esas charlas o broncas son efectivas, ya lo iremos viendo en los próximos encuentros. Mientras tanto, el Madrid, al día de hoy, parece que sigue siendo muy superior al Barça.
Doncs, bueno, veurem de què serà capaç el Barça a partir d'ara. En poques setmanes s'ha endut dos cops molt durs que l'han forçat a trepitjar de peus a terra, la derrota a casa contra el Fenerbahçe i la derrota d'ahir a Madrid. I diumenge espera l'Unicaja de Màlaga en un Martín Carpena que, com sempre, esperarà el Barça amb moltes ganes. I a nosaltres ens espera l'MVP de la Lliga Endesa.
Òscar Merino.
Tiene apretar para evolucionar.
Bàsquet al dia.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o mobilitat elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs un dels partits més atractius d'aquesta propera dotzena jornada de la Lliga Endesa es disputarà diumenge a 8:15. Enfrontarà Unicaja i Barça-Lasa. Els andalusos, en una temporada de rècords, són quarts amb 8 victòries, venen de perdre a Badalona, ja estan classificats pel top 16 de la Eurocup i el Barça és líder de la Lliga Endesa amb 10 victòries i ja sabeu que arribarà el Martín Carpena després del desastre d'ahir a Madrid. Estem a Màlaga, base de l'Unicaja, ex de l'Estudiantes, ex del Morabanc Andorra, Jaime Fernández, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, primero enhorabuena por la gran temporada que estáis haciendo en Málaga.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que ahora estamos en un momento un poco peor, pero sí que es verdad que la línea está siendo buena y estamos contentos, estamos jugando bien y cómodos y bueno, esperemos ahora retomar esa senda de victorias que teníamos antes.
Y eso que no era un año fácil, ¿eh? Con el cambio de jugadores y entrenador, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que no empezamos en pretemporada a nivel de resultados muy bien, pero creo que bueno, nos pusimos el monotrabajo desde la jornada 1 y empezamos a hacer las cosas con mucha intensidad y bueno, hemos sumado muchas victorias, pero bueno, esto no es como empieza, sino como acaba y todavía nos quedan muchos partidos y muchas victorias por sumar y ser constantes y seguir con el trabajo.
Sois cuartos, Jaime, parece que al fin, por fin, vas a jugar una copa, ¿eh?
Bueno, yo hasta que no es matemáticamente, no estoy tranquilo, o sea que bueno, hay que seguir, como he dicho, y bueno, está claro que el objetivo de la Copa es importante para nosotros, pero ya te digo que hay que estar matemáticamente clasificados y hasta entonces seguir trabajando y bueno, y luego cuando eres matemáticamente clasificado, cuanto más arriba mejor, así que esto no para y hay que seguir.
¿Dolió mucho, Jaime, la derrota del pasado sábado en Badalona?
La verdad es que sí dolió. Yo creo que Badalona hizo un partidazo, pero bueno, nosotros hicimos muchos errores que no podemos cometer, sobre todo en defensa, les dejamos jugar muy libres, muy tranquilos y muy cómodos y bueno, tenemos que intentar corregir ese error.
¿Y este domingo ante el Barça qué esperáis?
Bueno, yo espero al mejor Barça. Después de una derrota como la que han tenido contra el Madrid, seguro que les ha hecho daño y bueno, pues vendrán aquí con el cuchillo entre los dientes, con mucha intensidad, a jugar muy duro en defensa y bueno, yo espero el mejor Barça posible.
No sé qué Barça llegará, ¿eh? ¿Qué versión del Barça veréis el domingo, pero sí que es cierto, Jaime, que ayer se llevó un buen meneo de Madrid, ¿eh?
Sí, la verdad es que el Madrid estuvo muy bien, jugaron un gran partido y bueno, pues el Barça pues no jugó también. Y entonces les dejaron jugar bastante cómodos en ataque y bueno, yo espero que justo esto es lo que van a intentar corregir, ¿no? Que aquí vayan a venir a jugar muy duro en defensa, no dejarnos jugar cómodos y bueno, pues hay que prepararse y esperar esto del Barça.
Y lo que no sé, Jaime, si el Barça será capaz de hacer lo que no ha hecho nadie hasta el momento, ganar en el Martín Carpena. 5 partidos, 5 victorias de Unicaja.
Sí, bueno, estamos sólidos en casa con nuestra afición, nos sentimos cómodos, nos sentimos a gusto jugando aquí, pero bueno, sabemos que tenemos que cuidar esa racha y que sumar victorias en la Liga Andesa es muy complicado y más con un rival como el Barcelona.
Y en la Eurocup ya clasificados para el top 16 y como segundos de grupo.
Sí, bueno, estamos ahí, hemos conseguido el primer objetivo que nos hemos marcado, que ha sido en Europa pasar de ronda, hemos pasado al top 16. Y bueno, pues a seguir marcándonos esos pequeños retos, esos pequeños objetivos y seguir avanzando en la competición.
¿Y el objetivo a largo plazo es que Unicaja vuelva a ser equipo de Euroliga?
Bueno, ojalá. Queda muy lejos todavía eso, pero bueno, ya te digo, nosotros nos marcamos objetivos más pequeños, como bueno, ir evidentemente al partido a partido, semana a semana, pero bueno, sabiendo que la camiseta que vestimos, en el club en el que estamos y la responsabilidad que hay, y bueno, sabiendo que el club puede estar en Euroliga, pues bueno, sería una alegría, pero no vamos a pensar en eso, vamos a seguir en el partido el domingo y ya está.
Y personalmente, Jaime, si ya fue un acierto ir de Estudiantes a Andorra, más todavía el paso de Andorra a Málaga, ¿no?
Bueno, sí. nunca se sabe, ¿no? Las decisiones que se toman todavía no sabe cómo va a salir, pero de momento estoy contento de la decisión que tomé de salir a Andorra, de Andorra a venir aquí. Creo que poco a poco voy dando saltos y en buena dirección, y bueno, todo viene a base de trabajo y seguir en esa línea, seguir trabajando, y bueno, pues de momento las cosas salen bien. Pero hay que ser constante y seguir.
De hecho, en Andorra fuiste el mejor jugador nacional de la competición, ahora el MVP de la Liga Endesa.
Bueno, pero esto yo siempre digo que va a ser momentáneo. Creo que tenemos una plantilla muy larga y que hay momentos para todos. Sí que es verdad que al principio de temporada pues he tenido dos meses muy buenos, pero creo que en otro momento los tendrá otro. Y bueno, yo intentar sumar, ayudar al equipo y... Creo que esto de ser MVP va a ser más que momentáneo.
Sí, pero el próximo paso, ¿cuál será? ¿Dónde puede llegar Jaime Fernández a este ritmo?
Pues no lo sé. No lo voy pensando mucho porque eso me descentra, ¿no? Ya te digo que cuando haya tiempo de pensar en el siguiente paso se pensará, pero de momento estoy muy tranquilo aquí, me centro en el trabajo que tengo que hacer y no pienso en más allá.
Y a esta temporada, grandísima temporada para ti, hay que añadir la clasificación, ¿no?, de la selección española para el Mundial de la China.
Importante y ha sido bastante también bonito. Creo que poder clasificar a España ha sido algo muy bueno. El objetivo lo hemos conseguido, a falta de todavía una ventana por hacer. Así que nada, creo que hay que estar satisfecho, contento y orgulloso de lo que hemos conseguido. Que bueno, mucha gente dudaba, pero bueno, lo hemos hecho con carácter, con optimismo y bueno, ha sido un gran reto, muy bonito y lo hemos logrado.
Hombre, la verdad es que después de lo que ha pasado con selecciones como la de Eslovenia, lo que habéis hecho vosotros, Jaime, tiene mucho más mérito, ¿eh?
Sí, yo creo que hay que darle mérito porque no es fácil clasificar una selección, no es fácil, es una competición dura porque y diferente, porque te concentras en muy poco tiempo y tienes que sumar resultados, es importante. Y hay mucha presión también, porque no nos olvidemos que España es una grandísima selección con muchos jugadores NBA y que se merecen estar en el Mundial. O sea que, bueno, ha sido algo diferente, pero a la vez bonito.
¿Y Jaime Fernández merece estar en el Mundial?
Pues no lo sé. Esto, no, como digo siempre, no es mi decisión. Yo siempre estaré disponible para jugar a la selección, pero bueno, voy a centrarme en mi trabajo y el que tenga que seleccionar, que seleccione.
Bueno, pues de momento a hacer tu trabajo y a disfrutar del momento, del presente. Jaime Fernández, base del Unicaja y MVP de la Liga Endesa. Un abrazo y gracias por pasarte por el Básquet al Día, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo a vosotros.
I a tot això, la dotzena jornada de la Lliga Endesa es començarà disputada demà dissabte a les 6 amb els partits Burgos, València, Eurostar, Tenerife, Baskonia. A dos quarts de nou, Morabanc, Andorra, Delteco, Guipúscoa i Obradoiro, Movistar, Estudiantes. Per diumenge, a dos quarts d'una, Camp Múrcia, Montequit, Fuenlabrada i Baxi Manresa, Saragossa. L'equip del Bages, amb la baixa de Jordan Sacco, que busca una nova victòria, seria la setena. Diumenge a les 5, Breogán, Real Madrid. I a dos quarts de vuit, Unicaja, Barcelona i l'Herbalife Gran Canària davant del Divina Joventut. I fora de la ACB anem amb les competicions FEB del cap de setmana.
A Radio Estel.
La crítica la aceptamos toda, pero la mentira no.
Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada, dir adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I a tot això, avui s'ha començat a disputar la 13a jornada a l'Aleport amb els partits Araberri, Lleida i Valladolid, Barça-LASAB. Demà jugarà el Prat Melilla a les 5 de la tarda, l'Ale Plata, 14a jornada. Demà a Múrcia Hospitalet a les 7 i diumenge a Vic Morón i Bàsquet Girona, Albacete a la 1. A la Lliga Dia, desena jornada, avui des de dos quarts de nou tenim en joc l'Alcàcer Escadí la Seu. Les noies de Barracadut es juguen la classificació matemàtica per la Copa. Diumenge a les 12, Sant Adrià Araski i el plat fort de la jornada. I del cap de setmana, sens dubte, es viurà diumenge a les 8 del vespre a Fontejau amb el partit entre l'Esparci de Lífon i Girona i el Perfumeries Avenida. Segon amb 8 victòries contra el primer invicte amb 9 victòries. Ens escolta una de les jugadores de l'Uni Girona que entrarà cada vegada amb més protagonisme en el primer equip. Helena Oma, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Ara et pregunto pel clàssic de diumenge, però primer deixa'm que et feliciti pel passi al top 8, de l'Eurocup.
Gràcies, moltes gràcies. Va ser un partit complicat, però al final vam treure bé amb superioritat a la segona part.
Gran feina, eh? 6 partits, 6 victòries d'Europa, eh?
Sí, però ara han sortit els encreuaments de la segona fase i ens venen equips forts. Llavors haurem d'estar a tope per poder passar a rondes.
A qui preferiu? El Botas Sport turc o el MBA de Moscou, l'equip rus?
Ostres, doncs no sé. La veritat que els dos equips tenen grans jugadores, llavors pues, no tenim cap en especial per escollir.
Uh-huh. I diumenge, que arriba una prova de foc, no? Aquí a casa, Girona, Fontejau contra l'Avenida.
Sí, ja comença el clàssic i hem d'estar a tope perquè ja no han perdut cap partit. I nosaltres volem seguir a dalt de la taula. Agafàvem una sensació de millor treball l'any. Intentarem agafar la victòria.
Una Avenida que arriba molt fort, com tu deies, invicta, 9 partits, 9 victòries a la Lliga Dia, però vosaltres també arribeu bastant bé a la cita, no?
Sí, la veritat que últimament estem fent bons partits. El nostre joc, la veritat que ara ens trobem millor, però sabem que serà un partit difícil. Si tant el guanyem com el perdem, sabem que no s'acaba la lliga aquí i que quedarà guanyar-se la posició i els primers puestos als altres partits. Llavors, tant si guanyem com si no, haurem de seguir lluitant tot el que queda de lliga.
Exacte, però després del gran inici que esteu fent, potser l'únic que us falta per rellençar encara més la vostra situació és una victòria, no?, contra l'Avenida, que us donaria un plus de confiança, no?
Sí, no, això està clar, i més amb contra el rival, jo crec que seria una confiança i que podem guanyar-les i que podem guanyar la Lliga aquest any.
És el segon clàssic de la Lliga Dia. A l'inici de la temporada, la Supercopa, veu perdre 72-62. Hem d'esperar un partit molt diferent, Helena?
Sí, no, bueno, clar. La Supercopa vam tindre la baixa de la BEA i això potser no ens va afectar, però jo crec que aquest clàssic serà diferent. Ja anem preparades, les companyes estan preparades també per al que ens espera i ho intentarem fer el millor possible.
Doncs tant de bo, que a partir d'aquest diumenge es pugui començar, que pugueu començar a trencar la tendència d'aquesta Avenida que des del febrer del 2016 no perd un títol. 8 títols consecutius, ja toca, no?, que en perdin algun, no?
Sí, ja toca que perdin algun i nosaltres que ho guanyem.
I per cert, que el de diumenge serà un partit d'allò més especial, històric, de fet, Helena, perquè per primera vegada hi haurà 3 dones arbitrant.
Sí, bueno, això és una iniciativa que a la nostra lliga jo crec que s'ha de donar com a exemple, hi ha totes les categories, i la veritat que estic molt contenta per aquesta iniciativa i també perquè al partit vindrà molta gent i necessitem fer un bon partit davant de la nostra afició i davant de la nostra família.
Sí, perquè s'espera una grandíssima entrada, diumenge a Fontejau per veure el clàssic de la Lliga Dia. I per acabar, Helena, personalment, què esperes aquesta temporada? Perquè cada vegada estàs tenint més protagonisme, el primer equip de l'Uni Girona.
Sí, estic molt contenta. La veritat que agraeixo molt la confiança que m'estan donant i jo sempre intentaré fer el millor possible, tot i a vegades que no el màxim de mi. Intentarem fer, bueno, superar la temporada anterior i personalment pues, millorar partit a partit i temporada a temporada.
Molt bé, doncs Helena Oma, jugadora de l'Spark City Leaf Uni Girona, gràcies per passar-te pel bàsquet al dia aquesta estona i molta sort pel clàssic d'aquest diumenge.
Moltes gràcies i ja sabeu, si voleu veure un bon partit, esteu tots convidats diumenge.
Molt bé, gràcies, sort.
Adéu, merci, bona nit.
I pel que fa a la Lliga Femenina 2, 11a jornada, demà a les 4, segle XXI, Celta, a les 6, Corteja de Lima, Horta, Barcelona, 6:15, Cerdanyola, Mataró, i a les 7, Avilés, Barça, CBS. I abans d'acabar, dir-vos que a la NBA, victòria dels Spurs, 125-87 contra els Clippers, i partidats de James Harden amb 50 punts, 10 rebots, 11 assistències, en la victòria del Rockets, 126-111 davant dels Lakers. LeBron James 29 punts anotats. I Kobe Bryant, que obrirà una acadèmia d'esports per entrenar a joves atletes. Ho deixem aquí. Gràcies al José Matoyes, al control, Xavier Pagan a la producció, i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem dilluns per seguir vivint el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.